A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I el cas és que a un fill de sastre nascut en una família sense cap mena de tradició pictòrica, vaja, se li podia esperar moltes coses, però no precisament que s'arribés a convertir en un dels pintors de capçalera, no només de Catalunya, sinó, està clar, de Sitges, un dels pares de l'escola luminista, del qual segurament molts de vostès en recorden alguns dels quadres d'aquella sensacional, una de les exposicions més sensacionals que s'han fet mai a Sitges, que va ser aquella de l'edifici Miramar, on tot el luminisme ens va caure al damunt, amb un catàleg sensacional. Isabel Coll, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Quantes vegades heu recordat aquella exposició, suposo,
molt,
eh? Abocant...
Passar molt bé.
Ens ho vam passar molt bé tots plegats i allò va ser un impacte sensacional.
Sí, que ningú hi creia, en aquella exposició.
No?
Vam tenir que convèncer-los, perquè deien, però qui coneix el Basi Font de Vila, qui tal, no? I al final van estar molt contents.
Ahà. Mm-hmm. Els quatre mosqueters del luminisme, que eren Basi Font de Vila, Roig i Soler...
Roig i Soler, Banyamell... Pere Vallamell, el pintor...
En Felip Massó?
No, Felip Massó és una cosa entremitja.
Uh-huh.
És una cosa entremitja. De fet, els dos, el paradigmàtic, són el Roig i Soler i el Mas i Font de Vila.
Que per postres van néixer més o menys, si fa
sí,
no fa...
Un any abans.
I 10 anys abans que Rossinyol.
Sí, i per això Rossinyol i Casas van admirar-los sempre, sobretot van admirar... Bueno, Rossinyol també té una obra primera que fa, que és exacta, que un port de Roig i Soler,
uh-huh.
I Arcadi Mas i Font de Vila sempre van ser sumament estimats i el van considerar sempre com un mestre.
D'acord, una història ben singular aquesta, perquè més enllà de la pintura... Isabel Coll, hi ha moments en què parla no només de la personalitat d'Arcadi Mas i Font de Vila definint-la com un, vaja, com un bon home,
mm-hmm.
i de l'amistat que van tenir amb Rossinyol i en tot, Casas va tot. Ser d'alguna manera el testimoni de la compra de la casa tot, del Cau Ferrat, també explica l'Isabel.
Ells era el seu mestre, per ells van considerar-ho sempre el Mas, l'Arcadi Mas, el seu mestre, i això es veu en molts aspectes. Per exemple, quan van l'any 95 van a pintar a Granada, el que fa la sol·licitud d'entrar a pintar segons el lloc que tenia que anar, per exemple, al Palau, posa Arcadi
Mas i Font de Vila.
O sigui, li deixen sempre la seva li deixen sempre a ell que sigui el que demani, mm-hmm. que sigui l'important, no?
D'acord, no ens referirem a un pintor oblidat, però quasi.
No, oblidat no. La gent que no hi entén, però estimat quan veus les seves obres, quan surten a la venda, com que les millors col·leccions i els millors museus tenen Arcadi Mas i Font de Vila. O sigui, no hi ha museu que no hi hagi, que hagi obres de pintors catalans o es vulgui tenir que no hi hagi Mas i Font de Vila. El que passa que moltes vegades, esclar, les obres que hi ha, que això és un altre fet, que com el museu, sí que el Museu d'Art Modern, vostè té molt bones peces, evidentment, però hi ha altres col·leccions que s'han quedat amb un segon Mas i Font de Vila. O sigui que jo crec que possiblement això ha fet una mica de no fixar-se tant, no? L'emoció de tenir un Mas i Font de Vila, mm-hmm. fa que agafin la primera cosa que trobin, no?
Mm-hmm.
I, esclar, i dintre de Mas i Font de Vila sempre hi ha la cosa bona, no? Però, esclar, sempre hi ha l'obra que dius essencial d'una època, l'altra obra essencial d'una època, i això és el que tindrien que buscar els museus, no? Buscar sempre el millor, com feia Rossinyol.
I com ha passat en més d'una ocasió, algunes de les grans obres de Mas i Font de Vila estan a cases
sí,
particulars.
Sí, afortunadament.
Perquè el llibre ensenya alguns quadres d'aquells de dir, mare de Déu.
Sí, que s'han comprat en gent sensible. Ah. En gent sensible que ha vist el valor de Mas i Font de Vila, no?
Uh-huh. D'entrada, el sorprendrà segurament, a més d'un, el quadre que il·lustra la portada del llibre, que és un quadre de l'any 1901, uh-huh. és un pastor, es titula així. Li preguntava a Isabel Coll per què havia escollit aquest quadre, i segurament té molt a veure amb aquesta frase que assenyalàvem de quan va entrar a Llotja Arcadi Mas i Font de Vila, i els professors li van dir alguna cosa així com masses dibuix i massa poc color, massa poc pinzell. I aquí precisament estem a l'altra punta d'aquesta frase inicial.
És que, esclar, el Mas i Font de Vila el que és important és que té els dos aspectes. Hi ha l'aspecte de dibuixant, que és que no hi ha, com ell, jo crec que n'hi ha pocs, aquí és el que més, diria, Solament es val, falta veure els dibuixos que he posat aquí, que són d'una elegància que, vaja, si algú troba algú millor que m'ho digui, perquè estudiaré aquell altre personatge, no? Perquè és, i dibuixant excepcional, és que és el millor dibuixant d'aquell moment aquí. Il·lustrador, i a més dels altres, perquè fa tot tipus de dibuixos.
Hi ha una part del llibre que es dedica precisament a tot el que és l'il·lustració i també i tota aquesta feina a les revistes i publicacions.
És brutal, no? I més li es nota les millors revistes com l'Àlbum Salon que van buscant-lo, i el primer número que surt, doncs bé, surten les obres, ja surt ell com a dibuixant, o les il·lustracions artístiques. Bé, és el principal exponent, no? Però a la vegada és el millor pastelista. Pastels, com pastelista no hi ha ningú més, des del principi de segle que podríem trobar alguns exemples, pastelista de la categoria de mas no hi ha cap, o sigui que agafa, aquarel·lista, o sigui que ho domina tot, i això és el que sorprèn, no? I el que cal donar-li aquest valor important, i cal significar-lo, i donar-li la importància que té a Catalunya. La llàstima és que aquí no es dona, o sigui, sempre es parlen dels mateixos, i és un motiu molt fàcil. Per què es parlen dels mateixos? Perquè ja està fet, o perquè ja un ha fet una tesi, perquè un ha fet tal, i sempre són els mateixos personatges, i això fa un mal terrible. Es fa un mal terrible a la nostra art, i si volem ser un país com hem de ser, o una nació millor que com hem de ser, hem de tenir un bons estudis bibliogràfics de tots aquests pintors, i uns estudis de tots, perquè clar, hi arriba un moment que sempre són els mateixos, sembla que existeixin quatre, i n'existeixen moltíssims més, que val la pena valorar-los, que val la pena, i fins que no tinguem tot aquest tots aquests estudis, no tindrem el coneixement del que és la pintura catalana.
Anem a assenyalar tres fils conductors d'aquest llibre, i que l'Isabel Coll hi afegeixi els que vulgui. Per una banda, un home que volia pintar allò que volia. Que sembla fàcil aquesta declaració d'intencions, però que no tots ho van aconseguir. Al final va pintar allò que volia. Segon, un home que va travessar o que va tenir el repte del color ja des de ben petit, el repte del color i de la pinzellada, i que el va aconseguir. I tercera, un pintor de natura.
Sí. Jo crec que amb aquesta qüestió del color, en el primer moment, jo crec que no lligava tant amb la seva primera d'interès. O sigui, no és que no sapigués fer el color. Jo crec que, si fixeu en el primer moment, ja veieu que ell segueix molt els Lorenzale, tot el que és la tota zona, o bé, l'Overbeck. O sigui, que ell té, d'alguna manera, té els natzarens al cap. Havia tingut uns professors, el Claudio Lorenzale, que era natzaren, en aquells moments per ells eren 10, no? Aleshores, jo crec que en aquest moment crec que el color per ell el deixava de banda. No és pas que no sapigués color, perquè quan s'hi posa, no és que no en sàpiga, no? I ell mateix, la primera obra que fa, que tal com ho explico, la primera obra que fa l'any de coneguda, que és el vestir al desnú, què fa? Pues agafa una obra d'un natzarè, no? O sigui, que agafa la solució. Clar, llavors tu ja te n'adones el que valora. I llavors quan ell diu prou, tanco, obro unes noves dimensions, miro el color, i aleshores és quan surten les dues coses. I per això que jo les obres de Mas i Fontevila que valoro més és la que hi ha aquests dos aspectes. La que, una obra que vaig veure, per exemple, fa poc, que era un interior d'una església que està posada aquí, un interior de la capella de la Sang, doncs veus que al davant hi ha una figura, que allò és un dibuix, una dona que està resant, que allò és un dibuix extraordinari, extraordinari. I darrere hi ha l'atmosfera, hi ha tot el pintor i tal. Llavors dius, mira, aquí què he volgut fer? És el dibuix amb aquesta dona, i després tot ho altre, hi ha color, llum, tot el que tu vulguis, no?
I ara ens hi posarem en un moment, perquè en un episodi del llibre s'explica com ell mateix, en Mas i Fontevila, vol demostrar a crítics i a tothom que és capaç de fer les obres amb el màxim detall possible, clar. Si li don la gana i si li ve de gust,
gana,
i que feia,
però
no vol fer-ho. Abans de, precisament, de tornar a Barcelona, després d'anar a Llotja, ja havia passat per molts llocs, però el primer punt d'inflexió en la carrera de Mas i Fontevila, expliqui Isabel Coll, que va ser poder aconseguir la beca Fortuny de l'Ajuntament de Barcelona. Quan va morir Fortuny l'any 1874, l'Ajuntament de Barcelona posa en marxa aquesta beca per als que vulguin estudiar a Roma. Paradoxalment, també és una història molt bonica la que explica l'Isabel, d'aquesta competència entre dos pintors que optaven a la beca. Un era molt amic de Marià Fortuny, també era amic d'Arcadi Mas i Fontevila, i al final, després que el jurat s'amplia perquè no hi havia manera de poder decidir qui guanya la beca Mas i Fontevila, i de Roma van arribant obres any per any, no?
Llavors te'n vas adonant de com va evolucionant, veus també el que li influeix Itàlia, i això és fonamental també pel color, veus el que li influeix a Fortuny, evidentment, com ell se n'adona que les primeres obres que envia són molt fortunyanes, i aleshores ell diu, tinc, he d'escapar-me d'aquí, perquè no és el que vull tampoc seguir aquestes...
Bé, li deien els crítics, no? No? Que hi havia tant de Fortuny que semblava que...
Sí, li deien que hi havia Fortuny, perquè esclar, fa aquell nu, aquell desnu tan extraordinari que està al Museu d'Art Modern, que li deien que era molt fortunyat, certament, però és que ell ho feia perquè havia d'agradar els que estaven a Roma, havia d'agradar els que arribaven aquí.
D'acord.
Llavors, quan ja fa l'últim, diu, ara a mi no m'enredareu, jo no el faig, si perdo
la beca.
Llavors fa aquella obra que és extraordinària, aquella Marina, que no l'accepten, que té problemes, però ell diu, m'és igual, que em treguin, que m'ho treguin tot i faig el que vull. I allò, hi ha el tros de baix de sota de la barca, allò, allò no hi ha cap impressionisme, o bé, si no, ja no dic cap, però que es pugui, ho fa més anys enrere, el que fa aquí Mas, possiblement en trobaríem algun que faria, però la força que té és que no es menjaria amb molts boners.
Aquesta Marina està al llibre, i aquesta Marina és un què? Un punt d'inflexió?
Un punt d'inflexió. Total.
Perquè segurament sorprèn...
No el volen, no li paguen, li treuen tot, li prohibeixen tot, o sigui que a partir d'aquest...
Li va preocupar molt guanyar-se la vida? Arcadi Mas i Fontanet?
No, home, això és el que ha estat un home tan senzill, i ha estat un home tan... que et diré, ell és que és una vida que a mi m'ha ensenyat molt, el Mas, és una persona que m'ha ensenyat amb aquest fet, no? O sigui, no preocupar-se de les coses que hi ha al teu costat.
D'acord.
I seguir tu la teva, i ja ho faràs, vull dir que no es preocupava si un guanyava tal, no, perfecte, ho es fas perfecte, després pensaves el que volies, però suposo que ell era prou intel·ligent per pensar-ho, però...
D'acord, o sigui, un convenciment personal de fer-ho.
Sí, per fer-ho, i sabia el que feia tot constantment, i aleshores i per això hi havia l'amistat que hi havia amb tots, es digui Sitges, però 50.000 persones, d'amics, que ningú va sentir una paraula dolenta del Mas.
1878, assenyala el llibre, Joan Roig i Soler, que havia nascut a Gràcia com Mas i Fontdevila, arriba a Sitges i l'Isabel comenta que Mas i Fontdevila hi posa els peus la primera quinzena, molt probablement la primera quinzena del 1881. 10 anys abans.
No, una mica abans.
Una mica abans. Sí. Quan tenia 29 anys. Tot això ja havia passat quan ell tenia 29 anys, ja havia donat 50 voltes per Madrid, havia donat voltes per Itàlia, havia donat voltes per Granada...
Que es venien les seves obres a Londres, ja. Es venien les seves obres arreu. O sigui que els anys, aquests anys que ell està a Itàlia, les seves obres es venen, però ells viuen a Via Babuino, un lloc boníssim, la família està bé.
És a dir, ell s'estava guanyant la vida.
S'estava guanyant la vida i decideix venir a Catalunya.
D'acord. En una època en què la contextualitzem com l'eclosió del paisatgisme...
Sí, paisatgisme italià, però és clar, aquí hem de pensar que quan parlem de Fortuny hi ha dos vessants, hi ha dos Fortunys, hi ha el Fortuny de la Vicaria i el Fortuny de Portici. Clar, el Fortuny de Portici és el que és l'impressionisme. Clar, el Fortuny de Portici sí, perquè ell va morir, però de fet impressionisme, hi ha dos vies, la via francesa i la via italiana. O sigui, Fortuny és la part del el que fa Granada i el que fa a Portici, és impressionista, no? I llavors, esclar, ells miren, veuen, hi ha tota aquella escola, hi ha uns que veuen el Fortuny de la Vicaria i altres que veuen el Fortuny extraordinari.
Qualsevol
aquelles platges i aquelles
figures. Qualsevol dels dos serviria, però,
a mi és igual, sí. Però vaja, cada un va donar grans artistes. I Mas va ser, i molts italians, que no direm ara noms, però que assenyalen les diferents escoles, i sobretot l'escola napolitana, i són els que fan el tipus segon que segueixen el Fortuny.
Hagués pogut anar a Olot?
A Olot, si hagués pogut
anar
a Olot.
Sí.
Jo crec que...
O era un home que veritablement...
Jo crec que li hagués faltat
color. Llum, li hagués faltat llum i color.
Li hagués faltat llum i color, perquè... La llum necessitava, és clar que en direu que allà l'atmosfera ja la podia trobar, evidentment, podia fer-ho perfectament, podia fer-ho tot, no? Però jo crec que tirava molt més cap a... O sigui, tu quan vas a Amalfi, la llum que hi ha a Amalfi, i va tota la costa, és que la veus que és la llum de Sitges, ell, clar, quan ell va estar a Roma, el que va és cap a, va cap a la part també de la muntanya, va cap aquí, però sempre buscant temes, hi ha un moment que és un tema popular, és que aquí teníem que parlar també de la influència de diferents pintors italians, que són influències paral·leles, però quan va a Nàpols i quan va a tota la costa amalfitana, allò és Sitges, tu vas, és la mateixa llum que aquí. Clar, quan arriben aquí, evidentment diuen, això és el meu, ja ho tinc tot perquè me'n tinc allà.
I de qui neix el luminisme sitgetà?
Gràcies a Roig i Soler, que el crida, que jo suposo que ells dos coincideixen a Venècia, perquè hi ha uns moments que estan tots dos a Venècia. També és interessant, la primera vegada que va a Venècia, la primera vegada que va a Itàlia i que va a Venècia, el que pinta és Tiepolo. I Tiepolo també és la llum, aquesta claretat que li interessa. O sigui que podia triar el que volgués, no li obligava a ningú a triar el que tenia que fer una còpia d'alguna pintura de Venècia, i el que agafa és Tiepolo. I Tiepolo és aquestes llums, aquestes atmosferes nítides, clares, amb aquest llum, amb aquest color groc. Ara perquè estic
veient... Sí. La portada,
però també agafa aquest groc de Tiepolo, que és extraordinari.
Cavalcarà bona part de la seva vida entre Itàlia, Sitges, Itàlia.
Itàlia, Sitges. El que passa que el que admiro a Mas i Fontdevila és l'estimació per la família, també, no? Per això et dic que m'ha ensenyat molt. O sigui, són aquelles persones que ensenyen, no?
Ell torna d'Itàlia per una qüestió familiar, apunta el llibre per la família.
Amb èxit, i veu que els pares el necessiten, les pares, la germana el necessita, i ve cap aquí, no?
Té un punt d'interès, precisament, en relació amb altres pintors, que un pintor que aposta per fer exactament allò que vol renuncia momentàniament a fer allò que vol per la família, no? Tantes vegades que havíem parlat de Rossinyol com l'home al qual li pesava la família.
I aquest és el família.
I aquí anem al revés. L'home que feia el que volia, però que entenia que la família...
Però, esclar, això ho entens, la gent que tens família, o sigui, jo mateixa, em poso jo mateixa, però molta gent, he renunciat a moltíssimes coses. Primer pels fills, i després perquè jo he trobat que per mi el millor era el que em donava tenir els fills, sincerament, i em vaig decidir, jo a partir de les 6 de la tarda no tindré ni cap conferència, ni cap classe, ni res. Jo, quan eren petits, els gens em trobaran a casa. La meva obsessió era que em trobessin a casa, i vaig deixar d'anar a molts llocs, i és que pensaves igual, però me'n trobaran.
Ho dic perquè el llibre cavalca per una banda per la família per l'altra per una dona, la seva dona, Eulàlia Carreras.
Després ve la dona i les filles.
I les filles.
Primer ho que ha estat els pares, després és la dona i els fills. No?
Amb una estimació immensa.
I ell segueix fent, i canviant, i valorant. No? I esclar, jo això és una cosa que l'admiro. L'admiro per les dues coses, perquè ho sento, l'entenc, entenc perfectament, em poso la seva pell i ho trio.
Sí. I té relació precisament amb aquesta imatge de... que deia Elisabeu Coll, de pintor estimat pels que l'envoltaven, estimat per la seva família, estimat per tothom, a part d'aquella paradoxa que la seva senyora va morir 10 dies abans que ell, l'any 34, o sigui que és una història també personal molt potent, molt potent.
Es demostra l'estimació que hi havia amb tots ells, el caràcter que era, que inclús hi ha una noia de Sitges que tenia, que és la seva mare, havia estat treballant a casa d'ell, va entrar molt jovenet a treballar als 14 o 15 anys, no? I quan anava a ballar al Prado, ells vivien davant del Prado, deia que quan ja veien que ja arribava el temps que no es pensés tal i qual, ell es passava esperant que la nena, aquesta noieta, acabés, i quan ella li feia senyals amb la persiana de llums, ella tenia que pujar perquè patia, o sigui que estimava a tothom, estimava a la família, a la noieta aquesta, m'explicava l'Esperança, que es deia Esperanceta, que li deien, no? I esclar, tot això són coses que demostren una persona com Mas i Fontdevila, que estigués al darrere, és l'estimació que tenia vers aquella gent que tot l'estimava.
No estem parlant tant aquí d'un pintor bohemi, en el sentit de la vida bohemi, un home de família que pintava.
Un home que podia ser perfectament un home de poble, un home de normal, un home amb un nivell, evidentment, i cultural, el que vulgueu, però un home que ell i la seva pintura, la família, la pintura, era el seu tresmón. Tot el més, i el Prado, també li agradaven el Prado, la biblioteca del Prado va regalar tota una sèrie de llibres quan es va fer la biblioteca, va pensar que ell tenia la casa al davant del Prado, no? La meva família em deien que sempre anava vestit de blanc, també, que li agradava molt el blanc, bé, això la meva àvia, però vaig començar a treballar al Mas i Fontdevila perquè porto tants anys que la meva àvia encara vivia. i sempre m'ho deia, clar, veïns, havien estat molt temporades veïns i va ser una persona molt amable.
Fem un encaix en aquest capítol sitgetà de Mas i Fondevila, que té en un quadre que ha estat tan referencial per tant sitgetans com el de la processó de Corpus, doncs allò, que, el nostre referent immediat de Mas i Fondevila. Què és Sitges, com viu Sitges i com d'alguna manera s'estableix aquesta relació entre Sitges i Mas i Fondevila al llarg dels anys?
Una altra vegada tornem tenint que parlar de la dona. Esclar, la dona era d'aquí, la dona viu al carrer Parellades, després es casen, viu al carrer al davant del Prado, en Sorada.
Francesc Gomà?
Francesc Gomà, sortirà ara, no, fixa-t'hi. Francesc Gomà, i ell s'hi troba molt a gust, perquè li permet totes les facilitats, el tren el té allà mateix, l'altre li permet viure, no? El que passa que després marxen a viure a Barcelona, tot es torna a venir cap a Sitges, o sigui que va fent sempre sempre té el cap Sitges i sempre està entre dos, i li viu una filla, li viu a Barcelona i l'altra filla li viu a Sitges, i les cartes que escriu sempre, i el que era graciós que anava a l'estació de portar notetes, amb algun amic que trobava perquè li portés a la seva filla, o bé l'altre li portava, bé, que és divertit això, veure aquest que no va deixar de tenir mai aquest contacte, tot vivint a Barcelona.
I des del punt de vista de l'evolució artística, en la seva trajectòria, el paper de Sitges, què significa?
La llum. Ajudar-lo a empentar la llum.
Sí. Ajudar-lo, perquè l'evolució encara serà molt més gran després, no?
Posteriorment, sí. Ajudar-lo. De fet, el que fa és trobar en el seu país el que estava fent allà, i a partir d'allà hi ha l'evolució. Llavors, clar, ells són, es parla dels els primers impressionistes són Rossinyol i Casas, si no és això. Sí, els primers, i això ho tinc documentat perquè he buidat tot el que he pogut, doncs bé, els primers que es parla d'impressionistes a Catalunya són Arcadi Mas i Fontevila. El primer nom que es dona com a impressionistes és Arcadi Mas i Fontevila i Roig i Soler. O sigui, ells són els primers impressionistes, i és veritat, són els primers impressionistes, i els altres venen aquí per ells, i això ja estic cansada de repetir-ho, no? I el primer que fan és captar la llum. Però, esclar, ells no es poden estar-se com el Mas i Fontevila al mig de la platja. Són uns senyors, això ho troben bestial, no? Llavors, clar, fan aquella llum, no poden estar al mig de la platja, van als patis i fan, però, de fet, és l'excusa, primer és Mas i Fontevila, i això es veu amb el vinyet, el pati del vinyet, això es veu claríssim, que fan tots dos, no? Però els altres, d'això d'anar a la platja a pintar, no és per ells, no?
D'alguna manera, Sitges torna a ser un punt de partida en l'evolució?
Sí, és sí. Un punt de partida, i després també ho serà, o sigui, va agafant, fent, clar, després ja ve, o sigui, primer ve la part de Sitges, després ja quan va a Barcelona té que agafar temes de Barcelona, llavors planteja els interiors, la llum als interiors, que allò ja és extraordinari, perquè, clar, el per què va a Sitges, a la llum de la parròquia, allà també és la llum, també és el problema de la llum, i és una llum sumament variada, perquè solem veure la llum dels retaules barrocs que hi ha, allà podia fer el que volgués, el daurat, el blau, el vermell, el llum de les espelmes incidint sobre la llum de les llànties, clar, tot allò li donava, era un camp tan ampli, tan obert, no? I després ell es farà aquesta obra, després agafarà la Capella de la Sang, que li anava molt bé, el que feia Sitges, després ho fa la Capella de la Sang quan no està a Barcelona, a Sitges. I llavors farà una obra, que és aquesta que et deia, tan extraordinària, que va estar fa poc temps a la venda, que és un quadre d'unes grans dimensions, i és aquest de la figura que està, perquè és dibuixada, i aquesta diu, amb això ja acabo, amb això ja he demostrat, i pam, i això és ho bo, no? Tenir aquest quadre en el que dius, s'ha acabat, fins aquí ja s'ha acabat, ara ja comença una altra cosa, i això es veu.
Li preocupava molt la crítica? El llibre recull moltes crítiques molt interessants, de llegir, perquè hi ha precisament això.
Ho he fet expressament. O sigui, en vez de posar-ho com a nota...
Com se'l veia? Com el veia?
Algunes he volgut, cosa que no faria amb altres, però amb aquest he volgut això. O sigui, he volgut que no calgui, mira, que ho veiessin.
Que cavalqués, no com una nota per al text, sinó que formés part del text.
Hi ha moltes que estan al final de text, no? Però he volgut que veiessin la consideració que tenia, que no hi ha ningú que tingui la consideració que té Mas i Fontevila.
Li preocupava amb ell?
Fa l'efecte que gens. És que em fa l'efecte que... Mira, que et podrien dir alguna cosa si tu estàs segur del que fas, si tu, com era el Basi Fontdevila, si ell estava segur del que fas, si no necessitava més del que tenia, que ho tenia tota la vida.
Ho venia.
Tenia una família que l'estimaven, que estaven al costat, tenia unes filles que es pot veure que els adoraven, tenia una neta que es va tornar boig amb la neta quan va arribar la neta, i a la vegada venia, comprava i sabia el que tenia. Vull dir, a la vida és això, posar en una balança tot el que tens. Vaja, i si deien alguna, n'hi ha poques, de crítiques negatives, sembla que no n'hi he trobat. Bé, algunes poden fer una suggerència, però crítiques negatives poques en tenia.
Estàvem amb aquesta processó de Corpus del 1887, que ell va pintar, tenia 35 anys, i hom s'adona que, esclar, després d'aquesta processó de Corpus, el que encara li quedava per fer i el que encara quedava per veure en l'evolució d'Arcadi Mas i Fontdevila, perquè després de Sitges, aquest camí cap a l'impressionisme i aquest camí cap al paisatge encara s'accentua molt més i es presenta d'una forma molt més, no sé si dir, alliberada.
No, és que ell, a partir de l'última que fa, ja s'allibera, ja deixa de banda tot. Quan ell torna cap aquí ja està alliberat. Mm-hmm.
Aquesta obra és aquesta duració?
És la platja.
Aquesta obra que comentàvem de la Marina.
És Venècia, la platja dels pescadors a Venècia. Aquesta ja s'allibera, diu, jo faig el que vull. I aquí demostra ja el que, i a partir d'aquest moment ja no farà res més, diríem que no farà res més que no vulgui fer.
D'acord, i per tant s'aboca decididament aquest tipus de pintura.
Això és Sitges, aquesta portada. Uh-huh.
Aquesta portada del llibre
és una meravella.
Que és un quadre de l'any 1901, com dèiem. Això és Sitges?
El Sorinyac Sentís li va fer un poema. El Sorinyac i Sentís, en l'Eco de Sitges, li posa un poema, veu aquesta obra que està exposada, i aquesta obra està exposada, i la compra, però són noble d'aquests nobles catalans, i l'adquireix. I actualment encara està amb el mateix marc i tot
de l'original.
D'acord. I el Sorinyac Sentís veu aquesta obra, l'entusiasma tant que li fa un poema.
Que és un noi al costat d'una cabreta.
Un pastor. Però és clar, aquí hi ha tot, perquè hi ha el problema de la llum en tots els aspectes, hi ha el problema de la llum amb el barret d'aquest nen, que incideix l'ombra, aquestes ombres, la llum que li fa, és que és tot un estudi de llum i ombres, que això és que doncs tu poses aquesta peça i la poses al costat dels que vulguis, per exemple d'un Monet, ja ho he fet, no ho dic pas perquè no ho hagi fet, i penses, bé, sí, clar, que és una cosa molt més anterior i que certament, però vaja, la força que tenen aquest conjunt no la té, no m'estranya que Picasso li agradés i Picasso se'l mirés, no?
El canvi de segle, què suposarà per ell? I l'arribada i la coneixença de, òbviament, altres
canviar
moviments,
temes,
altres tendències, canviar de temes.
O sigui, és quan deixa de banda els interiors, aquests interiors d'església, 1901 ja deixa de banda ja els interiors de Sitges, després els agafarà el 1915, això ja és una altra cosa, però estem parlant d'etapes. I deixa de banda, diríem, aquests temes d'aquests interiors d'església i ja farà les baremes. Ara les baremes, que són també sumament interessants.
I que n'hi ha una bona colla
també. I les platges de Barcelona i de Sitges. Les platges, o sigui que torna a l'exterior, torna a necessitar tornar a l'exterior.
I no s'acosta tant a la figura humana. Aquesta època, o almenys no vista com en la majoria de casos, sinó incorporada en aquest, en aquest paisatge.
Sí, hi ha les baremes, els interessa moltíssim, moltes les baremes estan plenes de gent, plenes, i les marines també estan corulles de gent, passa que, clar, hi ha més de...
Refereixo no tant a la figura en solitari.
Ah, no,
això em refereixo,
la
no?
Multitud, la gent,
el
treball en grup.
Un paisatge en figura humana,
sí. El treball en grup, I és com que diríem, fixi, les baremes acostuma a ser un 50%. O sigui, aquí estarien com en Millet, per exemple, el 50% és el paisatge i 50% figura, no? Que diríem, és aquest valor. El valor del gest també, que li interessa, el valor del gest, i sempre, esclar, el color. Però una altra vegada l'efecte cromàtic.
Ell pintarà fins al final?
Fins al final.
Fins al final.
L'última, estava pintant una obra, l'última era una... al final de la seva vida estava pintant, perquè clar, podia sortir de casa i tal, i és un dibuix en pastel, que és una Mare de Déu molt bonica, que la tenia la Montserrat Carreras. La Montserrat Carreras, que afortunadament Sitges es va deixar perdre tota la col·lecció de la Montserrat Carreras.
La col·lecció de Montserrat Carreras era la col·lecció que estava
a casa de la Montserrat.
A casa de la Montserrat, que després la casa de Montserrat Almirall.
Sí, allà. Però que ja no estava al carrer, a la Rambla Catalunya.
D'acord.
I
jo, per
casualitat, jo tenia una visita amb ella el dia que va morir, i vaig trucar amb en Celis, que era escusi Celi, i vaig dir, però escolta'm, però no explicaré el que va dir Celis, perquè no ho vaig entendre primer, i al final vaig entendre, dic, és que estic trucant a la Montserrat i no em contesten, i va dir, oh, sí, ja, està mort. vaig quedar amb un ensurt que tenia que anar-hi aquell dia.
O sigui, d'acord, però... o sigui, perquè ens entenguin els oients, la propietària de la casa que durant tants anys va ser la casa de la Montserrat Almirall, era propietària d'una col·lecció de quadres.
De quadres amb molts referents a Sitges, hi havia Vall d'Ametlla, Mas i Font de Viles, cases, tot.
Tot això és a Montserrat,
ara. Montserrat. Bé. Això, haguéssim tingut que fer l'esforç, jo mateixa m'hi culpo, potser també no part d'haver-li, però jo pensava que ho deixaria tot a Sitges.
Què hi havia allà?
Una meravella, des de cases, de tot. I aquesta no la tenim, perquè la va regalar...
Aquesta és aquesta...
Aquesta última.
Aquesta darrera de la Mare de Déu que
comentava. La Mare de Déu és un... que la va deixar amb un renebot seu que era padrina. I li va deixar, la Montserrat Carreras li va deixar amb el seu, amb en Santi, Calderón. I afortunadament doncs el podem...
Aquesta tenir. Encara... Montserrat les exposa, aquestes obres?
Sí, home, sí, 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 eh? Sí.
Però és a dir, si en veuen més d'un i més de dos...
I també hi ha el del Robert, que hi ha una preciosa, que és el Desgrano del Moscatel, en castellà, que és el que va presentar-se a Madrid, que també ha estat a Montserrat, i és una meravella, és tot el... com estaven...
Desgranant el Moscatel. Els cotims de...
I també l'han deixat a Montserrat. I això, estem perdent moltes coses, eh? No sé per quin motiu, però ens estem perdent molt, i no fa pas, l'han deixat fa dos anys, un any o dos. A més, m'ho van dir tot contents, la família, vaig pensar, mare meva, no vaig gosar dir res, però Déu-n'hi-do.
Una donació, en el fons.
Sí, donació. Una donació. Esclar, tot això em sap greu.
D'acord.
Hem d'estar una mica més...
El que lamentis, sabeu que ells, que esclar, donar per donar, clar, hagués estat molt bonic que la donació hagués anat a parar aquí, no?
Casa, però bueno, és així.
Okay, és així. En qualsevol cas, un pintor prolífic. Sí.
Pintor prolífic.
D'aquest pintor prolífic, en podem parlar d'un pintor cotitzat, també?
Sí, i tant. Cotitzat pels col·leccionistes.
Amb molta obra encara movent-se.
Sí, va sortir. El que passa que penseu que ara és un bon moment per comprar. Ara poden sortir Mas i Font de Viles.
I és un mal moment per vendre.
Però encara hi ha gent. Que en venen. El Consorci, afortunadament, ha comprat una obra fa poc temps del Mas i Font de Vila, un interior d'una església, que també en aquest mateix moment hi havia aquella altra tan bona que et deia, que també potser hagués pogut comprar les dues, però crec que és la final, la que dèiem aquell mateix moment, però està extraordinari que l'hagin comprat. És una cosa que està molt bé que ho facin. El Consorci és el que ha de fer, això, comprar coses per ampliar el que... I n'ha comprat una que és un interior no és gaire gran, un interior està bé, està correcte. No és el millor del Mas i Font de Vila, però està bé, no? I el, però esclar, això val diner, però ara es pot comprar. Vull dir, ara s'ha pogut comprar això i es troba fantàstic.
Bé, ara que no tenen diners són les institucions, segurament.
Les institucions no tenen diners, però vaja...
Com a mínim en tenen més que altres que sí, no en tenen
sí,
cap,
sí, no? Però vaja, és una cosa molt positiva que ho facin i que tinguin aquest interès, no?
Què hi ha escrit, si és que hi havia molt escrit, o si és que hi havia molt poc escrit, de Mas i Font de Vila?
No hi havia una alguns estudis de la mateixa època, després els butlletí de museus, alguna referència, però de fet no. Penso que quan jo vaig voler-ho fer a la universitat, que feia amb el doctor Santiago Alcolea primer, que era art hispànic, que vaig dir que volia fer el Mas i Font de Vila, és que ni sabien qui era aquest personatge. Bueno, sí,
quants anys fa d'això?
No ho sé, 20...
20 i uns
no,
quants?
No, 21, direm, 15. No, quan fa mirar el 70, que té la meva filla. Era 39, o sí, és que vaig quedar amb estat allà, 39 o 40, solament això, no? I aleshores, recordo que quan van buscar-ho, qui era, no? tots els meus companys, que vaig dir, perquè érem tot un grup que fèiem, cada un feia un pintor de l'època, i em va dir, boníssim, boníssim. O sigui, quan van veure, vaig dir, menys mal, aquests també veuen el mateix que jo, no? Perquè era millor que treballaves en grup i cada un feia un i fèiem un bloc.
Perquè, dit així d'una forma molt barruera, dels luministes éreu millor?
Per mi sí, per mi sí. Jo, mira, la veritat, jo, a veure, això tu ho entendràs molt bé. O sigui, a mi quan treballo un pintor, a mi el que m'agrada és que sigui bo el pintor, que m'ensenyi. Vull dir, Goya, per mi, és que jo m'he ensenyat tant que no li agrairé mai prou, no? No li agrairé mai prou del que pot arribar-te a ensenyar Goya. No? Quan treballes amb el Greco, quan veus el Greco, dius, bé, aquest any que hem fet dos simpòsiums sobre el Greco, que he tingut que fer dos participar en dues ponències, no? I que t'ho passes, bueno, enormement bé, perquè dius, però quina meravella, vas disfrutant, no? Clar, aleshores et passa que quan no és tan bo el pintor, ja ho fas amb il·lusió, però no és... O Cases, veus el Cases, esclar, que també dius, bé, aquí vas disfrutant i vas veient...
Allò era una altra divisió.
És una altra, clar, és una divisió. I tu poses les divisions que hi ha, yeah. Estan en diferent, i aquest estaria la primera divisió. Això no vull dir que els altres siguin dolents i molt menys, no? Mm-hmm. Però, esclar, on hi ha el Mas i Fontevila, en Roig i Soler no és el mateix, no és el mateix.
D'acord. Tot i que de Roig i Soler hi ha aquell quadret tan bonic de l'arribada del tren a l'estació.
No, uns quants. N'hi ha moltíssims.
Però aquell quadret que ha estat restaurat i que ara llueix
és una meravella.
Aquell quadret que és com una petita joia, no?
I com aquest, molts altres.
Sí, està clar.
Si jo estic aquí parlant... és que no voldria que ningú m'has pret una pregunta.
Però és que a part tenim aquella sensació que ha trobat Isabel Coll aquell pintor que des del punt de vista humà sí que supera tota la resta.
Domà i tècnicament és aquarel·lista. Qui és aquarel·lista? És pastellista, pintura a l'oli, dibuixant. Qui hi ha que tingui aquestes quatre i que de totes quatre se'n surti? És que sigui el primer. És clar, això és el que hem comentat moltes vegades amb gent que hi entén, no? I moltes vegades són gent que no són inclús, no són tan sols estudiosos de l'art, sinó que són que venen quadres, antiquaris i tal. I és clar, veure, això és que és un ventall de possibilitats que molt pocs, és que no en tenen cap més, no hi ha cap més que valgui.
En canvi, però, tornant al principi, no forma part d'aquest, no sé si dir, olim o equip o pintors que sempre estan al cap de tothom, no? Que sempre apareixen a la llista de...
Perquè qui són aquests? És que qui són aquests? Qui et fa referència, per exemple, aquí a l'Olim?
És, que... és a dir, Cases...
No fa... És el que deia abans, perquè s'han fet exposicions, es van repetint exposicions, que són Casa, Rossinyol, Gimeno, qui més l'altre... Fortuny, i perquè sempre els dic els mateixos, són 4 o 5 que es van repetint i es van repetint, i això, com a professora d'art que sóc, a mi em molesta moltíssim, perquè hi ha molts altres, molts més, que són bàsics i necessaris, que tinguin el ser. I això, el motiu és perquè hi ha hagut gent que ha treballat en aquest tema, gent que no es mou de treballar del mateix personatge, que no van a més, i van fent aquest, van treballant, i molt bé, treballen molt bé, però van seguint el mateix, i viuen d'aquest altre, del mateix pintor o mateix el que sigui, i altres que però, i no fan cap més, ja en tenen aquest, ja està prou, ja n'hi ha prou. Clar, aleshores molta, fes, clar que costa molt, jo també ho entenc, investigar no és fàcil, investigar de molta dedicació i molt de temps, però i clar, és que amb aquests quatre, doncs als museus els hi va molt bé això. Els museus, que no volen, un museu que tindria que fer és, abans de fer una exposició, treballar 4, 5, 6 persones treballant amb aquell tema 4 anys abans, no trucar amb el que ha fet el text d'un llibre, però pots ajudar-nos amb això tal i qual.
O sigui que, com en tants altres àmbits, l'aposta segura és aquella que...
Aquesta, perquè ja està fet.
Aposta segura.
I això és horrorós. Tu vés mirant la bibliografia dels últims anys i és más de lo mismo, és clar, doncs dius, bé... I això no és el meu, no m'agrada aquesta manera de fer les coses i repetitives, no? I si és bo el pintor, sempre trobes coses noves a dir, això és cert, no? Sempre trobes coses noves a dir, però és clar, això no, però no és el cas de molts altres, però suposo ja ho està dit tot, no?
Ha estat un redescobriment, per tant, tot plegat, aquesta aventura.
Per mi no.
Però per segurament no. El lector trobarà...
Vaja. Ah, sí, tant, no s'imaginen que Mas i Fontevila és el que és.
És tot això, no?
No s'imaginen. I per això l'últim capítol, si t'hi mires, vaig posant quadres que...
Sí.
que vaig mirant el que he estat pel que fa, abans el Cases ho fa un moment, l'altre ja ho ha fet, el que Rossinyol fa abans ja ho ha fet Cases, el que ha fet el Picasso, copiat
totes aquestes analogies, connexions que es poden establir,
que també al principi hi ha les connexions entre ell i altres, no?
Però com sempre les connexions només es poden establir entre els grans,
és cert, és això.
Arcadi Mas i Fondevila, el pintor poeta, acaba de sortir el llibre, ho poden trobar a les llibreries. Aquest sí que és un d'aquests llibres ara que ve Nadal, doncs obrim bé els ulls perquè hi ha moltes coses que van més enllà d'aquella processó de Corpus que tenim tant al cap. Isabel Coll, gràcies una vegada
gràcies
més.
Gràcies a vosaltres.
Són les 11, tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.